Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Més de 1.000 agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional han participat aquest dijous a la tarda en una macrooperació contra el tràfic de drogues al Raval. Segons els cossos de seguretat, l'actuació persegueix una xarxa formada en bona part per venedors ambulants de begudes. També indiquen que aquesta organització criminal actua al front marítim de Barcelona i Ciutat Vella. En el marc de l'operació, els tres cossos policials preveuen fer 35 escorcolls a domicilis, magatzems i narcopisos del mateix Raval. I més informació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Ministeri per a la Transició Ecològica estan impulsant un pla estructural per aturar la regressió de les platges metropolitanes, el qual pivota en dues actuacions: construir barreres submergides o instal·lar un geotub submergit mar endins. Totes dues possibilitats estan ara en fase d'estudi, amb l'objectiu de frenar el procés de sorra al litoral, ja que es calcula que els últims 4 anys les platges metropolitanes han perdut el 17% de la superfície total i un 25% de sorra lliure. Precisament no marxem de la costa, però anem cap a la Costa Brava perquè els hotelers preveuen un plena ocupació per Sant Joan. Xavier Martí, televisor de Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. La Costa Brava Centre fregarà la plena ocupació per la revetlla de Sant Joan. El sector hoteler encara, el que tradicionalment és el cap de setmana, cobra l'estiu amb bones perspectives i el full de reserves amb pocs forats. El públic nacional de proximitat i el francès serà el majoritari en un cap de setmana en el que la Costa Brava atrau públic no només per l'oferta de sol i platja, sinó també per l'oci nocturn de Platja d'Aro a la Festa Major de Palamós, entre d'altres. Lluís Moliner és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja d'Aro.
Aquest Sant Joan es presenta molt i molt bé. Pràcticament jo diria que en aquests moments, el que és divendres, dissabte i diumenge, que és la verbena, Platja d'Aro està a tope. Pràcticament trobaràs molt, la gent que busqui trobarà molt poques habitacions.
Més enllà de la revetlla de Sant Joan, sobretot pel que fa a la clientela estrangera, també hi ha hagut moviment. De fet, hi ha turistes que han aprofitat que hi ha la festivitat de Sant Joan pel mig per fer una estada més llarga.
I el Consell Municipal de la Infància de Manlleu proposa dur a terme una campanya de sensibilització entorn al canvi climàtic. Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Des de l'Ajuntament de Manlleu es va encomanar al Consell de la Infància la tasca de proposar actuacions relacionades amb els àmbits treballats que encaixessin amb un pressupost de 5.000 euros del qual disposaven i de les que tothom se'n pogués beneficiar. La proposta guanyadora, amb un 19,6%, va ser fer una campanya de sensibilització i conscienciació entorn al canvi climàtic. Durant aquest curs escolar, que està a punt de finalitzar, i en el marc del Consell Municipal de la Infància, els nens i nenes de 6è de totes les escoles de primària han treballat en l'aprofundiment dels seus coneixements entorn de què és i com funciona l'Ajuntament. Ho han fet a través d'entrevistes a l'alcalde i als representants polítics titulars de les diferents regidories. A finals del mes d'abril, des de la regidoria de participació, se'ls va encomanar a l'Ajuntament actuacions relacionades amb aquests àmbits i de les que tothom se'n pogués beneficiar. Un cop rebudes aquestes propostes, es van canalitzar cap als serveis tècnics municipals de cada regidoria i aquests van ser els responsables de valorar-ne la seva viabilitat tècnica i econòmica, tenint en compte que el límit econòmic per cada actuació era de 5.000 euros. En total, els nens i nenes de 6è van fer 16 propostes i d'aquestes, finalment 7 van passar a la fase de votacions per ser viables, tant tècnica com econòmicament.
I en esports, Jairo s'ha convertit en el primer reforç del nou Girona. L'extrem esquerrà torna al conjunt gironí després d'una temporada cedida al Cádiz. I fins aquí la informació. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
S'ha sabut fa una estona, hi ha una decisió ferma de que totes aquelles persones que hagin estat en presó preventiva i finalment hagin estat absoltes, se les indemnitzi. Aquest és el cas que coneix com a cas Sandro Rosell, 22 mesos en presó preventiva i finalment, un cop jutjat, queda amb absoluta llibertat, sense cap pena, sense cap condemna, sense res. evidentment va dir que reclamaria aquests 22 mesos de la seva vida que s'ha passat en presó preventiva per res, i finalment sembla que no només ell, sinó la resta de persones que hagin estat complint aquesta presó i que finalment es demostri que no tenien cap mena de responsabilitat hauran de ser indemnitzats per l'Estat. Veurem després amb quina quantitat, i també us diré que per molts diners que et donguin, res no et retorna, ni 22 mesos, ni 20, ni 15, ni 2 de la teva vida passat amb una garjola, amb una presó, que, per cert, fent demagògia, algú dirà, oh, és que les càrceles i els presos estan com... Bé, que hi vagin a visitar-los i veuran com estan. Jo no sé quin és el vostre estàndard de vida, però a mi no m'agradaria passar-m'hi ni 5 minuts. Per tant, penso que decisió justa la que s'ha aprovat, la treien ara alguns mitjans fa tot just uns minuts, veurem com es concreta aquesta mesura, a partir de quan, espero que sigui retroactiva, perquè sembla que hi ha coincidència en dir que el cas Rossell és un dels primers que es beneficiaran d'aquesta norma, que de fet no és una nova norma, és treure un paràgraf de l'antiga norma, però en tot cas que significarà que la gent podrà cobrar diners, almenys compensar una mica quan injustament han estat en aquest tipus de presó. Ara un advocat diria, no, injustament no, perquè la presó preventiva no és per justícia ni per injustícia, és perquè no hi hagi risc ni de fuga ni de destrucció de proves. Sí, hi ha, però si darrere resulta que no hi ha cas, doncs tampoc no s'explica gaire. Per tant, bé, veurem finalment com acaba aquesta història, però sens dubte crec que és una de les notícies de la tarda. Aquesta hi ha una guia que s'ha presentat i que intenta combatre el mite de l'anisakis, aquesta mena de cucs que apareixen als peixos i que realment estan fent molt de mal a la Mediterrània i que sembla que... Bueno, que s'intentarà combatre informant i generant nous sistemes de conservació del peix. Us ho explicarem, si no avui, al llarg dels propers dies. Ben trobats, tercera hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27...
El preu del peix.
I avui ens n'anem cap a la zona de la Costa Daurada. Daniel Rodríguez.
I en concret a la confraria de pescadors Sant Pere de la Mella de Mar, que per cert, Sant Pere, la setmana vinent arriba a la festivitat i m'imagino que també ja deuen estar treballant, preparant la festa, però de moment encara doncs, amb l'activitat quasi habitual, perquè recordem que l'arrossegament acaba a finals de mes la veda i, per tant, només hi ha arts menors en activitat. Li preguntem al subhastador Ramon Margalef com ha anat aquesta setmana, com està anant aquesta setmana la subhasta.
Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I com està anant aquesta setmana la subhasta?
Bueno, companya, tal com molt bé heu dit, estem en parada biològica al sector de l'arrossegament, però tenim les arts menors, tenim palangre, tenim trasball, tenim les nances al pop i poca cosa més. Vull dir, la setmana que ve, l'altra, ja mos veurem amb 2.000 caixes, ara mos estem veurem amb 300 caixes. Pues el preu del pop ha baixat, el preu de llenguado, vull dir, Els peixos cars han pujat. El llenguado s'està pagant a més de 30 euros el quilo. El llangostí a 24-25. És un llangostí de rastreig, no és un llangostí de ras. El pop, vull dir, el que passa de 3 quilos va a menys de 9 euros quilo, a 8,60, 8,70, quan baixa de 3 quilos per peça, pues va a prop de 7 euros. I els demés peixos, pues bueno, els de bullir, van bé. Aquí tenim internet, que mos compren els francesos, i el peix de bullir, l'escòrpora, la bròtula, i això pues l'estan pagant bé. Però bueno, vull dir, estem parlant de 300 caixes que estem subhastant.
Així, a través de la subhasta per internet, Ramon, és un dels productes més comprats, per tant, ens dius que és el peix per fer caldo, si ho podem dir així, no?
Bueno, perquè tenim uns francesos, hi ha uns francesos perquè a França el moll, el Roger, que també es diu, és un producte apreciat perquè el fan a la Papillot. El moll gros, un moll que parlem que fa uns 200 grams, el posen embolicat en paper de plata en alguna salsa al forn i quan el paper s'infla, el trauen, estem parlant de 2 o 3 minuts, això a França és molt apreciat, i el moll, o Roger, l'estan pagant a 14 o 15 euros, este moll de roca, que és bonic i tal, no? Sí.
Ara comentàvem també que, com dèiem, a partir del dia 1 de juliol la flota de la Milla de Mar i també del nord de la demarcació de Tarragona torna a l'activitat, la del sud, Sant Carles la Ràpita, les cases, exacte, comença la veda. Exacte. Això es nota el preu realment?
Home, clar que sí es nota, clar que sí es nota. Vull dir, els pescadors ja ho saben, quan arriba el setembre que Sant Carles de la Ràpita i la província de Castelló tornen a pescar. Clar, què passa al mes de juliol i agost? Que tots els restaurants i botigues de la província de Castelló i Sant Carles venen a comprar aquí. Clar, lo bo del preu del peix, i ara perquè va barato, és perquè no hi ha competència. Mm-hmm. Però quan la competència és forta, doncs això fa que els productes s'encaricien. A part de que tenim la visita de milers i milers d'estrangers i de nacionals que venen a passar les vacances aquí. Pues els restaurants necessiten peix de tota mena, i el fet de que Sant Carles i Castelló estiguin parats, pues bueno, jo diria que el preu del peix els mesos de juliol i agost, si se respecten els períodes de veda o parada biològica, està entre un 20 i un 25% més car que el que estaria al mes de setembre, clar.
Ramon, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda, i escolta'm, aviam si això segueix en bon to. Moltíssimes gràcies.
Bueno, jo us puc dir que al mes de juliol les previsions per captura de peix eren bones.
Molt bé.
I en parlarem, però nosaltres ara estem subhastant 300 caixes, llavors en subhastarem més de 2.000.
Escolta'm, doncs, aviam si és veritat. Va, que no t'equivoquis. Gràcies, Ramon Margalef, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Qui coneix el Cap de Creus? Molta gent segur aixecarà la mà. Però realment el coneixeu en profunditat? El coneixeu bé? El coneixeu de veritat? Coneixeu tot el que hi ha, si cou, si ha cogut i si courà? Bé, bueno, que si courà no us ho podem dir. Però tot el que s'hi ha cogut? Doncs, que no tant. Doncs la Cristina ens ho resol, això. Cristina.
Qui el coneix molt bé és el nostre pròxim convidat, eh? I que, com bé deies, el Cap de Creus és un paratge ple de màgia, no? Que amaga històries, que amaga llegendes encantades de naufragis, d'almadraves, de tresors amagats. I avui volem descobrir aquests secrets que amaga aquesta zona de l'Alt Empordà, i ho fem amb en Joan de Déu Prats, que és l'autor del llibre Història mítica del Cap de Creus.
Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I, escolta'm, ja ens sembla que pel que diu la Cristina, pel que hem pogut fullejar, hi ha molt que no coneixem.
Sí, sempre hi ha molta cosa amagada, i el llibre convida no només a fer una visita turística o d'excursió, sinó a veure aquelles coses mítiques que estan amagades, i si no te les expliquen és difícil de copsar-les.
Escolta'm, aquelles coses mítiques que estan molt, 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 molt amagades o només una mica amagades?
Hi ha de tot, hi ha coses que són conegudes, hi ha altres coses que són ben desconegudes i que jo mateix les vaig descobrir alhora que les anava investigant, no? Vull dir, tots en plan local coneixem moltes coses, però si ja no som d'aquell territori podem descobrir moltes coses que estaven mig amagades, i Cap de Creus, com que és un lloc visitat per molta gent del país, doncs val la pena de redescobrir-les.
Home, precisament això anava a preguntar, perquè la documentació per fer aquest llibre ha de tenir tela, perquè estem parlant des de mitologia, llegendes, vull que realment la recerca per poder plasmar-ho tot en un llibre ha hagut de ser bastant intensa.
De fet, és un llibre que barreja una mica les històries de Cap de Creus amb la mitologia de Cap de Creus, i la investigació doncs s'ha fet a partir de molta cosa dispersa. Jo sóc més divulgador que no antropòleg o folclorista, i aleshores el que he fet és anar recollint aquelles coses que estaven disperses i escriure-les doncs des de la nostra generació i d'una forma que sigui molt amena i que convidi a trepitjar el territori.
I que també puguem veure visualment, perquè has tingut una il·lustradora que també t'ha ajudat en aquest llibre.
Sí, diguéssim que com a negre ja hem fet diferents llibres així, intentant repescar i ajuntar una mica l'imaginari col·lectiu català, i vam fer un llibre de criatures fantàstiques, un altre d'indrets fantàstics, i a partir dels indrets fantàstics vam veure que Cap de Creus era d'uns llocs que tenia més magnetisme, i amb la Maria Padilla, que també va il·lustrar els altres llibres, doncs aquí esponja una mica els textos perquè també sigui més evocatiu.
Has dit com a negre o...?
Com a negre és l'editorial, l'editorial que treu els llibres.
Pensava que l'havia firmat un altre. Escolta'm una cosa, parlem d'aquests personatges, divinitats, divinitats pagades, nimfes, criatures pelàgiques, hi ha de tot.
Sí, a veure, Cap de Creus una mica és el Pirineu enfonsant-se dintre del mar, aleshores dintre del Mediterrani, llavors això té una força, una potència molt gran. Si l'ajuntes la tramuntana, les llevantades, que n'hi ha dos a l'any com a mínim, el Canigó, que també està molt a prop i és una muntanya magnètica, doncs ja veiem de que no és un lloc que no hagi de passar res. De fet, és un dels punts d'Europa on hi ha més monuments megalítics, i això també vol dir que hi ha uns corrents telúrics, uns corrents d'energia de la Terra importants. És un lloc on s'hi fan les sirenes, sobretot per la banda de Roses, també per Norfeu, i després, doncs, evidentment, hi ha encantades. És una de les rutes per on passen els catxalots, que n'hi ha a la Mediterrània, també balenes, que van cap als santuaris del mar de la Ligúria. Vull dir que es barreja una mica l'humorisme dels pescadors amb una mica tot aquest paisatge culminat doncs per al monestir de Sant Pere de Rodes, que també té unes llegendes molt importants i és un lloc de molt de carisma.
Precisament podem veure com es va construir, qui va construir aquest monestir de Sant Pere de Rodes, i no és ni més ni menys que un terrible pirata.
Sí, una de les llegendes diu que hi havia un pirata que va repescar va atacar el Cap de Creus, Cadaqués sobretot, va ser atacada moltes vegades, i això és veritat, i aleshores, doncs, han penedit, no?, per aquestes ràtzies que feien, doncs, al final es va pujar allà solitari a la muntanya i va ser un dels monjos fundadors. Però la llegenda més important històrica que hi ha és de que realment el Cap de Creus, allà al santuari de... al monestir de Sant Pere de Rodes, doncs allà hi havia el cap i un braç de Sant Pere, que s'havia portat de Roma en un moment que la ciutat podia estar assetjada pels perses, i llavors uns monjos van arribar aquí a la fi del món, al Finisterre aquest, que també és el Cap de Creus, i van fundar el monestir, van enterrar aquestes relíquies, se'n van anar, després no les van trobar i llavors van fundar el monestir. Però el monestir sí que històricament ha sigut un reclam a partir de molta relíquia. A l'edat mitjana el turisme de les relíquies era molt important, donava beneficis als monestirs, i en aquell temps la impregnació de les relíquies arribava als peregrins, la gent creia en aquestes coses, i això donava molta fortalesa i molta santedat.
Un dels capítols del llibre explica com arriba la tramuntana al Cap de Creus, que és característica i probablement una de les coses més interessants de saber, no?, com s'instal·la ja la tramuntana, almenys que n'explica la història o que n'explica les fàbules.
Sí, de fet, Cap de Creus és una mena com d'illa enganxada doncs, a l'Empordà, no?, i la capital d'aquesta illa podia ser Cadaqués, i de fet doncs, va estar aïllada per carretera, no es va construir una carretera asfaltada fins als anys 60. Mm. Vull dir que té tota una insularitat que encara li dona doncs, més emoció a la natura. La tramuntana és el vent del nord, és un vent boreal que baixa del Pol Nord i per la vall del Roine, entre la Mediterrània i el Golf de Lleó, i llavors, doncs, d'alguna forma, va tota aquesta costa formant figures també, que després podem parlar, que acaben sent figures surrealistes, i aquesta tramuntana doncs, conforma una mica el caràcter, la situació aïllada de la gent, i també les llegendes, i aleshores hi ha diferents llegendes que parlen del déu del vent, del déu de la terra, del déu del mar, del diable del mar, i llavors hi ha un diable que és el del vent, un altre del mar, i llavors lluiten prop de Cadaqués i al final doncs aconsegueixen tancar els vents en una illa remota, i de tant en tant algú va allà i els treu de tant en tant, llavors bufa la tramuntana. Són llegendes que parla una mica de l'imaginari col·lectiu del país, en aquest cas de la gent de Cap de Creus, i és una forma poètica d'explicar els vents.
Abans també ens comentaves que Cap de Creus és terra de sirenes i precisament, no?, hi ha com la llegenda de que l'Empordà precisament està creat a través d'una sirena i un pastor.
Sí, a la banda de Pals, que és un lloc magnètic també, o un lloc amb molta energia, perquè hi ha també la confluència del Ter, doncs fa que l'aigua hi hagi un aigua barreig d'aigua que sigui molt nutritiva pels peixos, i en aquella zona no és gratuït que també es posés a Radio Liberty, que era aquesta ràdio que tenien els americans per emetre consignes al territori comunista, i a més diu la llegenda, o almenys així ho canta Maragall, de que un pastor de la muntanya i una sirena del mar es van enamorar, es van apropar, cada un va dir les excel·lències del seu territori, van fer una cabana amb la planura que hi havia allà, i d'aquest amor doncs va sortir a l'Empordà.
Escolta'm, hi ha episodis i històries brutals de pirates, no? Jo crec que és una de les històries més apassionants, no? Tota la relació que hi ha entre la pirateria i tot l'Empordà i tota aquesta zona.
Sí, és molt important. Cap de Creus, com Barcelona mateix, que és d'on soc jo, doncs estem només a 500 quilòmetres del nord d'Àfrica, d'Argèlia. I a l'edat mitjana i al Renaixement, doncs Alger era una ciutat pirata per excel·lència. A més, al Renaixement, doncs Marsella era una ciutat que estava oberta als turcs, i des de Marsella, doncs, molts vaixells pirates atacaven les costes catalanes. De fet, Cervantes diuen que va ser capturat en un viatge a l'alçada de Cadaqués i va ser portat a Argèlia. Tots aquests vaixells que des de Cap de Creus, des de dalt de tot de les muntanyes, doncs es mirava si venien vaixells pirates, sobretot pel Golf de Lleó, llavors es feien fumeres per advertir la gent, i Cadaqués va ser una ciutat, bueno, una població que va ser moltes vegades atacada, els vaixells de Barba Rosa, per alguns un gran almirall, per nosaltres un pirata, doncs va saquejar la població, l'església, i bueno, la gent de Cadaqués va resistir, es van emmurallar, i és una població valenta que estava davant del mar defensant-se, no, d'aquests atacs.
I és una població que fins i tot se n'ha fet pel·lícules, el Faro de la Fin del Mundo.
Clar, és que no deixa de ser un Finisterre, tenim el Finisterre a la Fi del Món de Galícia, on hi ha un altre mausoleu cristià molt important, que és Sant Jaume de Santiago, i aquí tenim Sant Pere de Rodes. Llavors és com una mena de Fi del Món, tant és així que on hi ha el far, doncs es va fer una pel·lícula als anys 50 amb Kirk Douglas i altres actors de Hollywood molt important. Era una pel·lícula basada en una història de Julio Verne, que passava al Cap d'Hornos, i aleshores també una història de pirates que capturaven un far i llavors feien que els vaixells naufraguessin, i això es va filmar a Cap de Creus, que té també tot aquest regust talúric i de pedra nua, no?
Joan de Déu, tot això que expliques, o bona part d'això que expliques, què hi ha tret de llibres d'història i què hi ha conegut a través de les històries de transmissió oral?
De transmissió oral, actualment, poca cosa hi ha resta, sinó que ja ha estat recollit moltes vegades per en Apel·les Mestre, per Joan Amades, per altres folcloristes, antropòlegs, i aleshores tot aquest material, molt d'ell està o bé exhaurit, que ja no es troben, o bé és només catalogat, o està en publicacions locals, o amb també altres documents parcials, no? El que hem fet una mica és enxupar-nos de tot aquest material col·lectiu, no?, de com somien els catalans, en aquest cas a la zona de Cap de Creus, i fer un relat on volíem ajuntar el que és real, per dir-ho així, amb el que diem que no és real, que és el fantàstic, perquè en el fons tot el que existeix és una creació. I la creació fantàstica que han fet els catalans en aquest sector és una de les més importants de Catalunya, i el que hem fet és recollir-ho i donar-li una forma literària molt amena, molt seductora, que convida la gent a trepitjar el territori amb aquests ulls de la imaginació, fer com una geografia fantàstica d'un lloc real.
Has començat parlant-nos dels catxalots, que també visitaven sovint aquesta zona. Entenem, doncs, que realment el Cap de Creus també és una zona rica i amb corrents bastant importants.
Sí, sobretot a Port de la Selva, allà hi havia el que es deia l'art gros, que abans la pesca era comunitària, i aleshores doncs tots els ormejos i totes les barques perteneixien a la comunitat, i aleshores hi havia una xarxa immensa, que feia un quilòmetre, que es guardava a l'església, i aleshores hi havia tota una sèrie d'estols de tonyines que pujaven des de Gibraltar, i aleshores era una mica com a la Prada de l'Oest quan hi havia els bisons, quan els indis veien que arribaven els bisons, era el moment que es podia fer la cacera. Doncs aquí els nostres bisons eren les tonyines, pujaven resseguint la costa, i després a les almadraves que hi havia a Roses, i sobretot a l'arc gros de Port de la Selva, doncs se les enganyava, se les tancava, llavors s'agafaven les que es necessitaven, i era un moment que l'escuma del mar doncs saltava de tots aquests grans bisons marins que eren les tonyines. Però al mateix temps doncs hi han taurons, hi han sobretot catxalots i balenes que viuen a la Mediterrània, que fan els seus toms, i hi ha algun indret que es diu la Punta del Molar o així. El molar és com es coneixia el catxalot d'una forma popular, i també hi ha llegendes sobre el catxalot que diuen que era un antic pirata també, que amb els seus les seves malifetes, doncs Déu Nostre Senyor el va acabar convertint en una mena de cetaci semblant a un vaixell i que feia les seves malifetes.
Si voleu conèixer qui és Lídia de Cadaqués, o per exemple, què és la Sang de Bou, que és una altra història que s'explica en aquest llibre, o voleu conèixer la Casa del Cel, o per exemple, les Pedres Gentils que hi ha per la zona del Cap de Creus, doncs és molt senzill, l'únic que heu de fer és comprar el llibre i llegir-lo. És així de fàcil.
És un llibre que convida a trepitjar el territori i a degustar una bona literatura, o almenys això és el que hem pretès, que tingués un estil ben acurat, però també molt amè. I una mica és això, era un territori, el Cap de Creus, que estava una mica aïllat, fins i tot era un dels últims reductes de les bruixes. Les bruixes no és que siguessin persones dolentes, sinó que eren les hereves de les antigues sapiències populars, i aleshores, doncs, precisament Lídia de Cadaqués, filla de bruixes, doncs va inspirar molt a Salvador Dalí, que va portar doncs el surrealisme de París a Port Lligat, i també una mica gràcies també a l'energia que desprèn Cap de Creus.
Doncs Joan de Déu, ha estat un plaer xerrar amb tu aquesta hora de la tarda, conèixer tota aquesta proposta, i en tot cas animem a la gent a que tingui curiositat per conèixer la història mítica del Cap de Creus, que és com es titula aquest llibre, que a més té il·lustracions. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt amable.
A reveure, molt bona tarda. Així arribem a dos quarts.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Fa temps que no record cap dels somnis de nit, però cada instant no el vist somiant. Procur no perdre'm res i pos cada sentit. Sé que s'oblit és important. Vull ser constant i un poc errat. Vull ser feliç, puc ser imprecís. Paraules que em devin, la juc somiant en vers, un pont que és meu univers. I cant mentre camí, ses notes brullant, soles es van precipitar. Com fa, segues jugant, puc ser feliç, vull ser imprecís.
Aixeca de l'aire, rem encara que es faci fos. Cau i aixeca de l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa. fas o si no lluites, lluita. Saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu. Sempre ets a temps de reaccionar. L'acció t'anima a seguir-te arriscant, a fer un pas enrere per saltar-ne dos endavant. L'acció t'anima a seguir constant, que estima el que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La ràdio del futur ja és aquí.
6:45.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Va ser diumenge passat que es va donar, de fet, el cap de setmana passat, que es va donar el tret de sortida de la Lliga Catalana de Llebuts. Va ser, en aquest cas, va tocar enguany donar el tret de sortida a Arenys de Mar. Va ser la població que va acollir aquesta primera prova de la Lliga Catalana de Llebuts. Pels que no ho sapigueu, el Llebut és una embarcació de banc fix on es rema, i on es rema en equip, on un nombre de 8-10 bugadors el que fan és remar conjuntament, una mica doncs, intentant arribar els primers a al lloc de meta. És una embarcació que ha anat en escreix i que penso, ara ho comprovarem, però ha estat, tot i que ha estat històrica, últimament ha viscut un ressorgiment, una segona vida. Tot i que no està per tirar coets, sí que hi ha cada cop més gent que s'aventura a practicar el rem. En les diferents disciplines, el Llebuts és una... referenciàvem aquest inici com a tret de sortida, però evidentment es poden provar moltíssimes altres disciplines, davant fix, davant mòbil, en solitari o bé acompanyat. Comencem, i si us sembla, jo feia això de la Lliga Catalana de Llebuts, però no tothom comença en aquesta Lliga Catalana. A Vilanova comencen amb d'altres competicions. Ivan.
Doncs sí, avui ens acompanyen des de l'Associació Esportiva de Llebuts de Vilanova, en Jordi Conejero, i també des dels bugadors de Calafell, el seu president, en Jordi Guas, i la seva timonera, l'Ester Mañé. Bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara en Josep Maria deia que començava la Lliga de Llebuts. Vosaltres, però, no esteu en, en aquesta alta competició. Vau començar amb aquest objectiu, però, en tot cas, és més de caire social i lúdic, les associacions esportives.
Sí, sí. Llebuts Vilanova som un club lúdic, però, a més a part de ser lúdics, també ja portem 20 anys fent els desafiaments de Llebuts amb els equips de Calafell i Torredembarra.
Ara en Josep Maria, tot i això, tot i no estar en aquesta alta competició, no sé si vosaltres també el rem lúdic, el rem social ha viscut aquesta crescuda pel que fa adeptes. No sé si cada cop hi ha més gent que s'anima a participar-hi.
Doncs, hola, sóc en Jordi, de Bugadors de Calafell.
Hola, Jordi.
I, sí, nosaltres, el nostre club és un club petit, un club lúdic, amb esperit competitiu, i el que es veu és que el lúdic està creixent. Es fan, a part de la Lliga, de la competició que acaba de començar de Lliga Catalana, que hi ha clubs com el nostre, per exemple, que no arriba a tenir força socis, força gent per poder estar-hi aquí, però hi ha altres regates de curs de tot l'any on els lúdics hi van i a competir a tope també, i ho passem bé, la veritat que sí.
Benvinguts a tots tres. Ara seguim parant conjuntament amb d'altres convidats que aniran passant per la ràdio al llarg d'aquesta estona. Si em deixeu, la Judit ens portarà un altre convidat, perquè a Deltebre, a la zona del sud del país, també es rema i força, Judit.
Doncs sí, de fet, des de l'Associació Esportiva Chinochano ja comencen al febrer a navegar i a competir a la platja amb la modalitat Battle, que és una modalitat nova, i tal com estaves explicant, ells també participen a la Lliga Catalana del Llebut, que van competir aquest cap de setmana, i els nois van quedar quarts i les noies quintes. Si et sembla, parlem amb el responsable de l'Associació Esportiva, amb Josep Maria Queralt.
Sí, Josep Maria Queralt, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Per tant, vosaltres feu el Llebut i altres disciplines un tant noves, intentant trobar cadascú allà on practica millor el rem, no?
Bueno, això sí, nosaltres estem en competició i com tu dius, el rem va evolucionant i ara des de la federació també s'està demanant que anéssim a incorporar-nos en altres modalitats, no? Com és l'Obatel. L'Obatel és una marca basca, que remen quatre, només quatre remers i timoner, i també hi ha una lliga de llagut mediterrani, que és un altre tipus d'embarcació de fibra de carboni, i que en aquesta es pot competir a nivell estatal, a nivell espanyol. Si volem competir al campionat d'Espanya, hem d'anar en aquesta modalitat, perquè això el que té és que cada regió té la seva pròpia característica d'embarcació.
Yeah.
I clar, per poder competir tots junts, conjuntament, hem d'anar una sola, i aquesta és el llagut mediterrani. Llavors, bueno, estem en totes les competicions, però sobretot centrats en la de llagut català.
Pues quina murga, no? Si cadascú té la seva competició i la seva barca i la seva disciplina, clar, això dificulta molt posar-nos d'acord amb quina disciplina practiquem.
Clar, això està bé perquè dona molta diversitat, perquè, a veure, és molt bonic veure que cada regió o cada comarca té la seva pròpia embarcació, però clar, després ve este problema físic, no? Que has de tindre diverses embarcacions en lo que suposa això, perquè són este tipus d'embarcacions són molt cares, i els clubs petits, pues, o mitjans, és molt difícil poder tindre totes aquestes modalitats. Però és això, vull dir, si hi hagués algo més homologat per a tothom, jo crec que seria millor. Per exemple, els bascos tenen la seva trainera, ells pràcticament no surten de la seva lliga, de la seva competició, però clar, difícilment pot arribar a ser olímpic un esport així si no unifiquem.
A veure, pregunta tant pel Josep Maria com pel Jordi, qualsevol dels Jordis, el Conejero o el Guaix, o per l'Ester. Per què és bo remar? Per què agrada tant remar? Quina gràcia té practicar el rem? A veure, va, qui s'atreveix? Va, Ester, tu.
Jo?
T'ha tocat, sí.
Val, bona tarda.
Per no haver dit res encara fins ara, vinga.
Sí, ja sabia que em tocava.
Va, endavant.
Bueno, per què és bo remar? Ostres, pues és que és per moltíssimes coses, és que no acabaria, em sembla a mi. Primera, perquè és un esport molt complet, un dels esports molt complets després de la natació, perquè fas força de cames, sobretot, molt important, els abdominals. Es treballa molt amb el tronc, amb els abdominals. Per què més? Pues pel tema de l'equip. Són 8 persones que s'han de coordinar, han de remar totes alhora. Això també fa equip, és molt maco. I després pel... Bueno, és que no sé. Per tot.
L'entorn és meravellós.
Sí, sortir al mar... No sé.
Escolta'm, Josep Maria, per què? Per què és bo i per què és recomanable?
Quin Josep Maria?
El Caral, tu.
Val.
No n'hi ha cap altre. Quan dius Josep Maria ets tu. Ja està.
Pues, com dia la companya, per te són tot un conjunt de coses, sobretot el fet que està en contacte amb la natura, per a nosaltres és molt important. Poder fer un esport en plena naturalesa, anem al riu, anem al llac, anem al mar... I després els remers tenen una capacitat especial, són especials, sempre dic jo, perquè és una capacitat de sofriment. El rem és molt dur, és molt pesat, i se treballa en conjunt, però aquest sofriment conjunt també dona molt de goig quan se guanya una regata o quan se aconsegueix una fita, no? I crec que és un esport especial en aquest sentit, no? I bueno, els beneficis són... Nosaltres aquí, per exemple, és un bloc, tota la gent té ganes d'anar a entrenar, pues, per a fer el seu comentari, per a veure. De fet, quan estem en temporada baixa, que fa un parell de mesos que no ens veiem, ja estem tot en el WhatsApp que ens busquem. Se crea un ambient molt, molt xulo de companyerisme, i la veritat és que és molt agradable aquest tipus d'esport.
Mira, ara preguntarem als Jordis també, perquè en digui la seva, però deixeu-me fer un petit parèntesi. Duresa de l'esport. Hi ha algú que segurament aprofitarà per aquesta xerrada per descansar. És la Núria Rosales, que és membre del Club de Rem d'Arenys i que és la presidenta, de fet, i que l'hem trobat entrenant. Núria, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de la duresa de l'esport. Em sembla que tu aquesta entrevista t'ha anat molt bé per escaquejar-te una mica de l'entreno.
Bueno, jo escaquejar-me una mica no, s'escaquejaran una mica els sèniors, perquè jo només porto el timó, i els que estan remant són ells.
Ah, és a dir, que ho agrairan ells, eh? Bueno, ja fa
sí,
bé.
Sí, ho agrairan ells.
Ara et tindré aquí marejada una estona perquè puguin descansar. Escolta'm,
molt bé.
Parlàvem de la duresa d'aquest esport, i però en canvi dels plaers que dona remar. Tu quins plaers li trobes a practicar el rem, sobretot tenint en compte que és una activitat que es fa a l'aire lliure, que si plou et mulles perquè plou, que si fa fred passes fred, que si fa calor doncs també, és a dir, que no és allò d'estar en un pavelló esportiu, que sempre és més còmode.
A veure, jo estic encantada, m'és igual que plogui, que faci vent, que faci onades. Estar amb l'equip és una passada, som com una petita família. Quan ens trobem tots el dia de les regates, no és una petita família, sinó que és una gran família, ens coneixem tots, i bueno, parles amb un, parles amb l'altre, i és un plaer poder trobar-nos tots.
Jordi, coincidiu vosaltres? Qualsevol dels dos.
Sí, plenament. A més, amb la Núria ens coneixem i tenim bona amistat. I tot això, sí. I una cosa bonica també del rem és quan has acabat l'esforç i demés, i tirar-te de la barca a l'aigua com a 300 o 400 o 500 metres de la sorra és també gratificant, eh?
És a dir, que... Endavant.
Perdona. Sí, que anava a dir que aquí a Vilanova ve molta gent a provar, venen la primera vegada i quan marxen el primer que han quedat encantats, que volen venir, volen seguir remant, i bueno, intentem de que vinguin, i ja t'he dit que queden encantades de venir a remar.
Per tant, la gràcia està en patir molt per després poder-te refrescar. Aquest és el resum, és una mica així.
Sí,
també. Sí, vale.
Sí.
Escolta'm, Núria, per exemple, tu ara estàs entrenant, eh? Quina gent tens i de quines edats?
Pues ara estem aquí intentant muntar un equip sènior, que és el que sempre més ens costa. Tenim de 23 a uns 44 anys en la tripulació. Mirarem d'aconseguir lligar l'equip per anar a Lloret, i si no, pues ja ens esperarem fins a Mataró. Ja veurem.
Com es compensa un equip amb edats, és a dir, amb edats que gairebé es doblen l'edat, no? 23-44, doncs és gairebé doblar l'edat, no? Com es compensa això?
Pues no sé què dir-te. Jo crec que, a veure, uns tenen més experiència potser, els altres tindran, el que és la joventut, tindran més força, però bueno, força en tenen tots, i ganes de participar en tenen tots.
Per tant, aquí és feina vostra. Josep Maria, com ho feu vosaltres aquí a les Terres de l'Ebre?
Doncs pues com podem, també.
També? Esteu, perdó, esteu tots en el mateix cas? És a dir, és un esport sí. En el que et trobes manca de gent que vulgui participar i en els que participen, bé, doncs moltíssimes casuístiques?
A veure, sobretot les categories més, les categories sèniors, les categories més altes, costa molt, perquè els joves, molts estan estudiant fora, nosaltres tenim la major part dels joves a Barcelona, en carrera. Llavors, no podem tindre gent a l'hora de l'entrenament. Anem completant en veterans. I, o sigui, ara mateix el nostre sènior està al 50%, entre gent de 21 a 24 i 50, i inclús 54, saps? I, bueno, vas compaginant com pots, i al port de l'Istincus ja tenim més gent més sèniors, i ho anem arreglant així.
Clar, això fa molt complicat poder planificar una participació en una competició, no? És a dir, no saps si realment podràs participar o no.
Clar, això, pues, els clubs que tenen més base, que tenen, sobretot, l'important en el rem és poder aconseguir una bona base en nens, i anar pujant a partir d'aquí. Llavors, si tens una bona base, tens molta gent, i llavors és més fàcil poder muntar les tripulacions. Però, clar, si ja vas just de personal, pues, llavors te trobes en aquests problemes. Mm. En el nostre cas, tenim bastants veterans i poca base. Llavors, això ens està portant problemes. És una de les coses que hem de treballar. Ja estem anant a les escoles, estem fent tot el que podem, però és molt costós arrossegar la gent. Hi ha molts esports, hi ha moltes ofertes ara per a fer coses, i la veritat és que costa una mica aconseguir que la gent s'arrambi.
Josep Maria, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta hora de la tarda. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I records a la gent del Xinutxano.
Saluts a tots els companys que esteu aquí.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Núria, per cert, ara, bueno, abans que t'incorporéssim a la xerrada, dèiem que la primera prova de la Lliga Catalana es va fer el cap de setmana passat, es va fer aquí, en aquest cas, Arenys de Mar, on estàs tu, la veu organitzar vosaltres. Com va anar això?
Pues la veritat és que va anar fantàstic, ens va fer patir molt la setmana que vam tenir entre vent, onades i que no sabíem el que ens trobaríem el diumenge. El dissabte vam estar muntant el camp de regates i el trencar de la barra de sorra aquesta de l'Espigó va ser horrorós a l'hora de muntar, però la veritat és que el diumenge ens va anar tot rodat, molt bé. La majoria de clubs es van felicitar per l'organització. Des d'aquí donar les gràcies també a l'Ajuntament per tota la col·laboració. I va ser fantàstic.
Bona participació i bon nivell. Com han vingut els altres equips aquesta temporada? Patireu o es patirà molt perquè hi ha gent forta?
Bueno, nosaltres les veteranes estem com sempre. Els que patiran una mica seran els veterans, que han passat de 7 tripulacions a 12. I a veure com aniran les coses. Cada vegada estan escurçant més les regates.
Sí?
Vam començar amb 7, vam passar a 6, ara em sembla que en són 5, i de cara a l'any vinent en volen ser 4, no sé com anirem.
Bo.
Vull dir que... patiran una mica més.
Déu-n'hi-do. Escolteu, sí, sí. Doncs, en tot cas, Núria, que vagi molt bé, segueix entrenant, i aviam si la gent s'apunta, que s'apropin al seu club esportiu. Si esteu a Arenys, si esteu a Mataró, si esteu a Vilanova, més a Vilanova en teniu dos, a les Terres de l'Ebre també en teniu, vull dir que s'apropin als clubs de la seva població i s'impliquin una mica.
A veure si entre tots ho aconseguim una mica.
Vinga, que vagi
molt bé. És el que ens falta. Gràcies.
Gràcies, Núria, a tu. Bon entreno.
Adéu.
Fins ara, adéu. Fixa't, hem fet gairebé una obra social, us heu fixat, Jordis? Hem fet gairebé una obra social, hem donat aire a una gent que estava allà, saps, a punt de desmaiar-se. Això ho té el Rem, no?
Segurament que ara s'hi posaran,
Sí?
I entrenaran una bona estona, sí, no pateixis per això.
Escolteu, dèieu que vosaltres ho feu per oci, no tant per competició, amb la Núria hem parlat de competició, per exemple, amb en Josep Maria també, sí. Però vosaltres ho feu més per diversió. I realment es pot mantenir un cert compromís? Sempre diuen que això de poder competir és una fita que t'acaba generant compromís, no?
Sí, bueno, a Vilanova costa una mica també de que tota la gent vingui a entrenar i, bueno, no ens podem queixar a Vilanova perquè ara mateix tenim 12 equips i hem crescut durant aquests darrers anys i ara mateix estem saturats. El problema que tenim a Vilanova,
sí?
És, clar, és una població gran, una ciutat gran, i només tenim 2 llaguts. I ara ens trobem una miqueta saturats. I hem de dir també de que nosaltres abans estàvem dins del port pesquer, ara estem més a la vista, que estem al Club Nàutic, i clar, tota la gent que passa pel passeig marítim es veu, es paren, es pregunten que volen practicar rem, i ja t'he dit que hem crescut molt i ara mateix tenim 12 equips i fa 2 anys només teníem 8 equips.
Déu-n'hi-do. Què val un llagut, per cert? Curiositat,
Un llagut està per uns 13.000, 14.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Bueno, redondeja 15 allà, amb el timó i tal.
Sí.
Val, 15.000 euros. Clar, per tant, és una calarada comprar...
Sí, nosaltres, llaguts Vilanova, clar, els nostres llaguts que teníem ja tenim 20 anys. Eren llaguts mixtes, que eren de fusta i fibra.
Sí.
I l'any passat vam fer una restauració total dels 2 llaguts, ara totalment són de fibra. Hem de dir també, donar-li les gràcies a l'Ajuntament de Vilanova, que ens ha ajudat molt per poder restaurar aquests llaguts, també per poder anar al Nàutic. Tenim allà unes plataformes surants on tenim descansant els llaguts. I ja t'he dit que estem ara mateix molt contents de l'ubicació i com respon la gent de l'associació. És a dir, la majoria dels equips que tenim, el 80% són noies, que tenim 3 equips de nois, 3 mixtes i 6 equips de noies.
Deixeu-me presentar un altre convidat que ens està escoltant, Daniel Rodríguez, des de Tarragona.
Exacte, perquè el Reial Club Nàutic de Tarragona té molts adeptes al rem, fins i tot a olímpics. Hi ha 2 seccions, les de Banc Mòbil i les de Banc Fix, les que estem parlant, el rem més tradicional. El nou coordinador d'aquesta temporada en aquesta secció és en Javier Mañas.
Javier Mañas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant de la navegació, del llagut, del rem, ho fem amb els companys de Vilanova i vosaltres aquí a Tarragona, que diguéssim, esteu en un altre nivell, no? És a dir, vosaltres aquí sí que teniu equips, seccions, de tot una mica.
Sí, bueno, el Club Náutico es un club que lleva muchos años, lleva 100 años y todo el año pasado como identidad, y en la rama de remo móvil lleva muchos años compitiendo, ¿no? En el caso del remo fijo es relativamente joven, han empezado un proyecto ahora y más o menos pues es lo que queremos comentar un poco, también esta tradición de este tipo de embarcación que no era tan practicado como el móvil.
Estem parlant del llagut, hem parlat sobretot d'aquesta embarcació. És una bona embarcació per poder practicar el rem aquelles persones que, doncs, com l'Ester o com el Jordi, no, doncs, no tinguin una vocació excessivament competitiva i vulguin senzillament gaudir, disfrutar, navegar, banyar-se, compartir?
Bueno, sí, jo aquí tinc algú
que dir. Espera, un moment, Javier, que l'Ester aquí s'ha sentit directament implicada. A veure, endavant,
sí,
Ester.
Sí, és que nosaltres no vulguem per anar de passeig. Nosaltres entrenem per competir. El que passa és que, com som un club petit, competim a nivell social.
Val.
Perquè no tenim més gent, però si tinguéssim més gent estaríem a la Lliga Catalana, sí. També, ja t'ho dic jo.
És a dir, que hem d'acabar fent una crida, Hem d'acabar fent una crida.
Sí, sí, sí.
Val, ja. Molt bé.
Bueno, i a Vilanova hem de dir que tenim equips també que surten a passejar i altres equips que surten per entrenar, per preparar-se per als desafiaments que fem aquí tant a Vilanova, a Torredembarra i Calafell.
Val. Bueno, ara acabem fent la crida. Javier, va, tira, arrenca, va. És una bona...
Sí, la verdad que es una embarcación cómoda para gente que quiere practicar algo de deporte. Nosotros también, como te comentaba, llevamos 2 años en el remo fijo, ¿no? Hasta ahora solo habían embarcaciones de móvil. Y la gente que ya dejaba de remar a tipo competición y eso, pues quería hacer algo más, algo diferente, algo no con tanto compromiso, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, se creó un poco la sección del remo fijo, ¿no? Empecemos un poco así con social, ¿no? También tenemos una parte social pequeñita y una parte de competición. Ya te digo que hemos empezado este año, competimos en la Liga Catalana, ¿no? Después del año pasado también. Pero la verdad que es un barco relativamente cómodo y fácil de poder practicar. Y sobre todo las vistas y el deporte que hace el aire libre es una actividad muy bonita.
Deixeu-me fer-vos una pregunta, us pregunto tots tres. Aquí tinc dues realitats, tinc la sensació que tinc dues realitats, i és, per una banda, el Javier, no, que està formant part del Real Club Nàutic de Tarragona, per tant, són una secció d'una entitat que té segurament moltes més seccions i que té una, diguéssim, una capacitat de tenir amarradors, de tenir infraestructura important, i l'altra és els clubs representats Vilanova. Hem sentit també el club d'Arenys, que són clubs amb una... Tinc la sensació, no sé si és el cas de Vilanova, si no puc parlar així del d'Arenys, que conec bé, són clubs amb una infraestructura molt bàsica, molt senzilla, i Calafell també, i Calafell, tots dos, Vilanova i Calafell. És molt bàsica i molt senzilla. Diguéssim que aquest és un dels principals hàndicaps, és a dir, bueno, el fet que ens puguin deixar estar aquí, deixar estar allà, ara arribem a un acord, podem tenir un lloc per guardar les coses, però bueno, no és el que voldríem. És un dels problemes que hi ha actualment a alguns clubs del país, Jordis, per exemple?
Sí, pot ser, perquè ja t'hi dic que nosaltres necessitem molta ajuda, l'ajuda dels ajuntaments, també del Nàutic, perquè... Clar, nosaltres hem d'autogestionar-nos econòmicament, costa molt tenir aquestes embarcacions amarrades dins del Nàutic, que és una empresa privada, i clar, són unes despeses molt grans, i costa després tot el manteniment dels llaguts, els rems, i clar, això costa.
Javier, vosaltres seríeu el mateix si no formessiu part del Nàutic de Tarragona o probablement no?
Home, la verdad que te tengo que reconocer que los principios son duros y son muy costosos, porque yo vengo del Vendestrot de Cambrils, uh-huh. Y también es una entidad como todos estos que están hablando, y el nacer, un principio, poder adquirir un barco que, como te han comentado, son de 14 a 16 mil euros, depende con remos, sin remos, con remos, qué tal, es una inversión grande. Entonces, para empezar un club desde cero es costoso. Pero una vez que ya se puede o se consigue un poder adquisitivo y se puede disponer de algún barco, luego también, claro, tener el respaldo de un club detrás o de un gran club en que te pueda dejar amarraderos, que tengas donde dejar el barco y todo, la verdad que es un beneficio. Pero a la hora de competir, te digo por experiencia, son las ganas, es la gente, es el estilo y la forma, hace muchísimo. Entonces, están en igual de condiciones, ¿no? Un club pequeño que un club grande, ya te digo, que no es porque sea un club grande tiene que estar arriba, sino que también puede estar abajo si el club pequeñito tiene mucha voluntad, mucho entreno.
Y mucha ilusión. Javier, te agradezco que nos hayas atendido. Mucha suerte, ¿eh? en la pues Liga Catalana y en el resto de competiciones de las otras disciplinas, ¿eh? Que hagáis un buen papel. Pues, cuídate.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Igualmente. Hasta luego. Gracias. Me he guardat aquest minut final o aquests dos minuts finals perquè, clar, he vist que fa falta gent, no? L'Ester ho ha tingut clar, i que nosaltres no competim perquè... Pues vinga, anem a fer la crida. A veure, sí, què necessitem? Sí. Va.
Què necessitem?
Sí.
Pues que necessitem que es conegui més aquest esport, perquè és que jo el que em trobo és que molta gent, ah, jo no sabia que es feia això, i no sé, penso que s'està obrint ara i s'està coneixent i s'està fent gran, però falta encara una miqueta més, falta una miqueta més.
Però a veure, gent que vulgui estar amb vosaltres, entrenar, qualsevol persona de qualsevol edat, com funciona això?
Sí, sí, nosaltres acceptem gent de totes les edats. A veure, el que passa és que ara mateix estem a nivell veterà. Mm. I clar, llavors, entrar a juvenils, a vegades et trobes que ve un noi que vol bugar, però clar, és que necessites uns companys. Yeah. I d'on te'ls treus?
Veterà, quina edat és? A partir de quina edat?
Veterà, a partir de quina edat?
31. 30.
Sí, no sé.
30. Va, és a dir, gent que a partir
de... Fins a bastants.
Gent que a partir de 30 vulgui provar-ho. Després ja veurem si conté, però com a mínim que ho provin. Que vulguin provar...
Això mateix. El principal és provar-ho i que t'agradi.
Tant a...
El primer dia costa una mica, perquè hi ha moltes coses, però el segon dia diuen, mira, això ja... Sí.
Ja tira. Tant a Llaguts Vilanova...
Hi ha gent que s'enganxa de
com seguida. Com a Bugadors Calafell, sí. A tots dos? Bugadors Calafell, Llaguts Vilanova, tant se val? Esteu igual tots dos?
Sí, més o menys. El que passa que clar, Llaguts Vilanova és molt més gran que Bugadors de Calafell.
Sí, sí.
Tenim 12 equips i el problema que tenim és que no podem créixer perquè no tenim embarcacions. No podem afectar més gent. Aquest és el problema. Només tenim 2 embarcacions, estem saturats, estem de dilluns a diumenge, sortim totes les tardes des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit,
ja.
Del vespre, perdó. I aquest és el problema. El problema és tenir...
Escolta'm,
més llaguts.
Ho hem de deixar aquí. En tot cas, animem a la gent a que s'apropi als clubs de rem i que, i que practiqui aquestes disciplines. Gràcies, Jordi. Gràcies, Esther. Que vagi bé.
Gràcies.
Fins demà.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Més feliç
especial que s'escapa de les mans quan no tenim res més al cap que la por de fer-nos mal. La por de fer-nos mal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.